Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran amb més atacs si no arriben a un acord abans que sigui massa tard. Amb aquest apunt arribam a les 8 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Bon vespre i benvinguts a l'Equip de Guàrdia del Dijous Sant.
Equip de Guàrdia.
Te convidem a fer una volta per Itàlia.
Indexació de dades.
Realment, allò que te proposam és una visita gastronòmica de forma ràpida i econòmica. És a dir, una visita que podem fer a la nostra cuina.
Consultant base de dades.
Al dia, la nutricionista Fanny Pons és l'encarregada de guiar-nos pel món de la pasta.
Arxiu localitzat.
Tot Itàlia i espagueti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra.
Spaghetti, macaroni, tagliatelle, ravioli. Es calcula que al món hi ha més de 600 formes diferents de pasta i que cada italià arriba a consumir-ne prop de 23 quilos cada any. A casa nostra és un imprescindible del rebost perquè és econòmica, versàtil, ràpida de cuinar i també és estimada per grans i petits. Tot i que sovint s'ha demonitzat a l'hora de fer dieta, la pasta és bàsicament sèmola de blat dur i aigua i forma part del patró de la dieta mediterrània reconeguda per l'UNESCO com a patrimoni cultural immaterial. I en volem parlar precisament amb la col·laboradora més al dente de la Ràdio Televisió Pública de les Illes Balears, l'experta en nutrició, Fanny Pons. Molt bon dia, estimada, com estàs?
Molt bon dia a tots.
Al dente, eh? Fanny al dente.
És una dona...
No estic passada.
No, 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 exactament. Crec que veig que has entès el missatge. S'ha de consumir-ne. Què és millor, anant per feina? La pasta seca, aquesta que poden comprar en els supermercats en paquets, o la pasta fresca, que és la que trobam normalment a refrigerats?
Mira, exactament igual dona consumir una que una altra, perquè la pasta seca originàriament ha estat pasta fresca. El que s'ha fet ha estat perquè mos pugui aguantar molt millor a dins un paquet i dins el rebost. X mesos ha estat deshidratar-la, se li aplica una font tèrmica per treure l'aigua, i així, lògicament, el nivell de contaminació disminueix totalment i mos aguanta molt millor si la volen conservar, per exemple, a dins del rebost. Quina diferència hi hauria? Perquè, a més, hem de dir que amb aquest tractament tèrmic de treure aigua no se perden nutrients. Per tant, a l'hora de menjar-la obtenim els mateixos nutrients de la fresca que de la seca. El que mos variaria seria un poquet el temps de cocció. Una pasta seca li haurien de donar entre 8 i 10 minuts de cocció. És important mirar el temps que mos recomana el fabricant, exactament, és important, i la pasta fresca estaria enxerrant de 4 o 5 minutets, ja la tindríem a punt.
Fanny, sempre l'han demonitzada una miqueta la pasta i no sé si és un bon moment per desmuntar qualque micro d'entrada, per exemple, engreixa o no engreixa?
Anem a veure. Quan nosaltres xerrem d'engreixar o no engreixar, tot dependrà del greix que nosaltres puguem afegir a l'elaboració del plat de pasta. Perquè hem de dir que la pasta, a nivell intrínsec, a nivell nutricional, mos aporta més o manco 83-85% d'hidrats de carboni complexes en forma de midó. Un 14-15% de proteïna i entre un 1 i un 2% de greix. Per tant, estem parlant d'un aliment que mos aporta en si molt poc greix. Els greixos, normalment, quan serà d'un plat de pasta i el que mos augmentaria molt més les calories del plat seria totes les salses, que si bacons, que si nates, que podríem afegir a
l'elaboració. Efectivament.
Que podríem afegir a l'elaboració culinari. Per altra banda, què hem de dir? Abans, la vida pues, era, en el dia a dia, el que eren les feines, no, érem com a més actives. Avui en dia molta de gent passa molt de temps assegut, o dins el cotxe, o una oficina, vull dir, han tornat en els anys molt més sedentaris. Per tant, avui en dia ja, a lo que és el triangle de la nutrició, aquest 60% que vos han dit sempre que els hidrats de carboni complexes han de formar part de la nostra dieta diària, avui en dia canvia un poquet. El que fem és extrapolar la quantitat d'hidrats de carboni que ha de prendre una persona en funció de l'activitat física que fa. No és el mateix una persona que és activa, que va al gimnàs, o una persona que és sedentari. Si jo faig una ingesta X de calories, però jo aquestes calories els crem, ja siguin en forma d'hidrats de carboni complexes, siguin en forma de proteïna, siguin en forma de lo que sigui, perquè el cos té capacitat pràcticament d'obtenir energia de qualsevol cosa que li donem. Però si jo faig un balanç energètic negatiu, puc menjar pasta perquè la cremaré fent activitat, però si jo m'impasta i no me mot del sofà, evidentment, aquest balanç energètic me sortirà positiu. Clar. I hem de dir que aquest midó que mos aporta la pasta, una vegada l'han digerit i metabolitzat, mos dona molècules de glucosa. Aquestes molècules de glucosa són les que passen en el torrent sanguini i les que entren a dins les cèl·lules per proporcionar energia. Part d'aquesta glucosa que no omplien les cèl·lules se queda com a reservori en forma de glucogen en el fetge i en el múscul. Però a vegades, o sigui, encara hi ha més excedent, ja les cèl·lules han consumit la glucosa, ja han fet aquest reservori en forma de glucogen, però encara en queda, el cos el que fa és un procés que se diu lipogènesi, que és a partir d'aquesta glucosa sobrant, forma greix i s'acumula a les cèl·lules grasses.
Clar, per això...
Per tant, alerta.
La pasta se recomana per esportistes. Mm-hmm. Jo, de fet, totes les vegades que he fet una marató, es dia abans...
Sí. Fan moltes de maratons.
Ara, perdona, he participat a dues.
Ai,
ara,
Déu
una
meu!
Una altra cosa és que t'hagi acabades. Però jo he
L'important és participar
sempre.
I que... Sí.
Com diu el meu guru, en Jaume Gelabert, de Salut Arreu, aquí tu coneixes, tota sí. primera passa compta.
Talment.
Per tant, passa que fas, passa que ja la comptabilitzes.
Totalment.
I jo, dos pits que he participat a una marató, tot i que no l'he feta sencera, ara no en generem a ningú, jo he anat a sa pasta party, que se fas dia abans, que has anat a menjar pasta-les totes per tenir energia per l'endemà.
És que si han d'anar a la ratllada...
Si ets esportista d'elit, com pot ser el nostre cas, dels tres que som aquí avui, podem menjar pasta per obtenir energia. Si no... Si dius tu, si aquell dia sabem que quedam en el sofà, pot ser sa reacció de pasta pot ser una mica més petita. Anem a més mites. Pasta refinada o pasta amb farina integral? Ho dic perquè també de vegades tenim la sensació de que tot allò que és integral ha de ser millor. No sé si en el cas de sa pasta és així.
També és millor. També sí? És millor, sí, perquè una pasta refinada només s'emplea el que és l'endosperm, que seria la part central del gra, que és allà on se concentra pràcticament tot el midó. Quan s'arran d'una pasta integral, també aprofitant l'escorça, allà on hi ha el segó, que seria la fibra, i el que és el germen, que també se concentrarien aquests greixos que han comentat, amb poca quantitat, però un poquet de greix, i també les proteïnes. Per tant, molt millor s'integral. També hem de dir que el temps de cocció molt variarà. La pasta integral sempre costarà un poquet més, li hauran de tenir un minutet més a l'hora de cuinar, que no, si la pasta no és integral.
Mami, quin plat de pasta m'ho recomanaries perquè fos sa, equilibrat, bo de fer també?
Mira,
quin seria la millor opció?
La combinació d'aquesta pasta, és que tot dependrà. Si volen menjar un plat de pasta i no han d'anar a fer molt d'esport, però volen menjar un plat de pasta, el seu seria combinar-la, per exemple, amb un fungi porcini, amb un xampinyonets, fer-la un poquet com la fan els italians, que és en pasta al pesto, amb un poquet d'oli d'oliva i un poquet d'orenga o qualsevol herba aromàtica, un poquet de salsa de tomàtica, amb pomodoro...
Clar, però pomodoro, no pomodoro més Lito. Oli... més carn, més tot.
Claro,
clar, quan
si
més sumam...
O una amanida, una ensalada.
També una ensalada de pasta també seria perfecta, però bé, si nosaltres, és això, hem de fer una cursa important i hem de fer bastant d'esport, doncs, escolta, podríem fer la ració de pasta combinada amb una carn magra, per exemple, amb pollastre, i una salsa de tomàtiga cuinada amb oli d'oliva. Tot dependrà un poquet dels gastos. El mateix que jo te deia, si tu tens el cotxe, has d'anar a cala ratllada, has d'omplir el depòsit.
Sí.
No mos podem arriscar anar a reserva perquè no arribarem.
Si
anem
en
reserva,
si
s'ha de fer una cursa... Correcte.
Ara, si vius a cala ratllada...
No. Jo estic xerrant, és que de veres... Era necessari fer no, aquesta aclaració. Jo crec que tothom mos ha...
Estimada, però anava en el fil del que tu has dit. Si nosaltres...
Digues.
Anem a cala ratllada sí. i som de cala ratllada, consumirem... zero benzina, o una fracció infinitesimal. En canvi, si nosaltres partim des de ciutat i hem d'anar a cala ratllada, convé tenir depòsit una mica ple perquè sí que el farem servir. Ens la passes el mateix.
Lo mateix. Si hem de quedar en el sofà i no hem d'anar a cala ratllada, no és necessari anar a la gasolinera. Perquè,
totalment.
Bàsicament, el que més mos aporta és el midó, que és una font d'energia que principal, perquè hem dit que el cos pot obtenir energia de moltes coses, però la font principal energètica de combustible que li donem en el nostre cosset.
Tens cap altre dubte, qüestió?
Tema gluten, que també s'ha parat molt de moda. Hi ha gent que compra pasta fora gluten, que dius, si no ets celíac o no ets intolerant, pot ser el que farà acostumar el teu cos quan no toca. Que també les modes van una mica,
van
una mica
aquí, així. I després els qui paguen el plat romput d'això són les persones que realment necessiten aquests aliments sense gluten i el que fa el mercat és pujar-los molt el preu. Han de dir que no és millor la pasta sense gluten, està totalment indicada per les persones que són celíaques o que poden tenir una intolerància en aquesta proteïna, però si no tenim aquest problema, és que tot el contrari, pensant que el gluten es actua com aglutinant i és el responsable de donar un poquet d'elasticitat en aquesta pasta, per tant serà més bona i també més bona de coure. I el que tu deies en el principi del tente, escolta, mos han de menjar. La pasta no ha d'estar blana.
Passada.
Passada. Perquè, a més, serà més mala de digerir. Sempre molt millor deixar-la en aquest puntet de que la puguem rovegar i no la mos hagin de quasi enviar.
Ara m'heu fet tantes ganes de menjar pasta que ara m'obligareu a anar a fer una marató per poder menjar pasta.
Però si hem estat tots a Bolònia, el tema d'avui de la pasta era per fer un homenatge a Bolònia, a Itàlia, exacte, allà on se menja una pasta extraordinària.
Espectacular.
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 I sobretot combinar amb aquest ragú, que això és que no té preu.
No té preu ni color.
Sí, preu en té. Però
té preu.
No entrarem aquí.
Però me refereix que no és paladar, és un plaer.
Totalment d'acord.
És un plaer.
Idò, sí, avui aquest homenatge a Itàlia, a Bolònia, a la pasta, amb la Fanny Pons. Moltíssimes gràcies, Fanny.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Final.
Durant aquests dies de Setmana Santa, el dia i les edicions insulars fan vacances, recordeu que l'horari d'emissió habitual es reprendrà a partir de dimarts.
Lletres Ràdios. Participació.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrar Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Equip de Guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Díaz.
És un bon moment per recomanar-te una exposició a cavall entre l'underground i la modernitat institucional.
Inici de recerca d'àudio.
Et se mostra de Javier Inés, el joven fotògrafo que se pot visitar en el convent de Sant Domingo de Pollença.
Àudio localitzat.
Juanjo Roger, el comissari i dipositari de les fotografies, va passar pels micròfons de l'aviador.
Així és per l'ansiós.
Figura clau de la fotografia espanyola de la segona meitat del segle XX, underground, distintes, sociològiques, provocadores, les imatges captades per Javier Inés marcaren una època i també tendència, i ara es poden veure a Pollença. mostra es pot veure al claustre de Sant Domingo de Pollença, gràcies al Museu de la Localitat, fins al 6 d'abril. Juanjo Roger, com estàs?
Bé, bones tardes aquí, per l'entrevista. Molt bé.
El custodi, no?, d'aquestes imatges. Quina sí. responsabilitat.
Sí,
no?
Sí, sí, tal qual.
I quin honor, també.
Sí, bueno, l'any 91, quan vaig quedar amb aquest arxiu, no sabia ben bé què havia de fer, i ara fa un any que està sortint de la llum.
Estaven ben conservades les fotografies? Estaven catalogades, arxivades més o menys per temes, per anys? Com estaven ordenades?
Bueno, jo fa 10 anys, 11 anys, que arrel de parlar amb Colita i Laura Tarré, que és comissari de fotografia, me va donar unes pautes que havia de fer i vaig començar a arxivar, a inventariar l'arxiu. El que passa que no està tot digitalitzat. He anat digitalitzant el que havia de menester en cada moment. Uh-huh. I, bueno, pues això és la meva feina que estic fent ara, no? Però és una feina, no sé, és que jo no... Està tot per àmbits, evidentment. Uh-huh. Tot el que es diria 6x6, tant diapositiva com negatiu, blanc i negre, color, ho tenc bastant inventariat amb Excels. Vull dir que si tu me demanes la foto d'un personatge, segurament sé on està. Et puc dir arxivador número 34, pàgina 12, i el trob. Però tot el que és 35 mil·límetres, que era la primera època d'en Javier Inés, que era l'època de Saragossa, i pues, això ja ho tenc així, diríem, per dir-ho d'alguna manera, grosso modo.
De quantes imatges parlam?
Cents, mils, no sé què t'he de dir, perquè entre negatius i positivats hi ha bastantes imatges. A part que l'exposició de Pollença, menys una sèrie que hem positivat un guany, que tots són originals de l'època que va positivar ell en vida. Però potser n'hi ha 500 fotos positivades originals.
Mm-hmm. Quantes se poden veure, Pollença, ara?
A Pollença tenim 135 fotos emmarcades. Mm-hmm. Aquestes 135 fotos que han marcades, dirien que n'hi ha unes 18 que són positivades d'ara, totes les altres són vintage, originals, positivades d'en Javier Inés en vida, i després tenim una projecció de 90 diapositives.
Clar, supos que la feina de selecció, no sé si l'has fet tu tot sol, si el personal del Museu de Pollença t'ha ajudat, ara parlarem també del paper que va jugant en Rocío Santa Cruz en tot això, però la selecció supos que ha estat llarga i també amb aquella sensació de deixar fora moltíssimes imatges rellevants.
Bueno,
perquè al final has de triar, clar.
Bueno, la selecció ha estat difícil perquè, és com he comentat abans, que són les fotos que ell havia positivat en vida. Hi havia una sèrie que era la primera exposició que va fer a Barcelona, al KGB, que l'hem anomenada sèrie KGB, que són unes 35-40 fotos virades en blau. Després tenim la sèrie Universal, que és la que va fer l'any 88, a la Sala Universal.
Locals Mitis de Barcelona.
Sí, i bueno, és una altra sèrie que és en blanc i negre. Després hi havia una sèrie que està feta, que és de l'any 81 al 85, que ell se n'anava a cercar la vida, bueno, a fer les temporades a Eivissa en d'estiu, i aquesta sèrie és de l'any 81 al 85 a Eivissa, que és en color, que és molt xula. I després el que hem positivat de nou eren unes sèries que ell va fer l'any 81-83, que són fotocolaixos, que eren els seus primers treballs. I està molt bé, també en color.
Parlaves de l'Universitat de la KGB, a Sales Mítiques de Barcelona. Estem escoltant música, que o bé s'escoltava en directe, o bé s'escoltava, no? Hem començat en Los Burros, escoltaran després Garcibo, per exemple, o també Alfabil, que també van marcar aquella època, no? Dèiem la importància de Rocío Santa Cruz, perquè és vera que ella, no sé si descobreix o redescobreix la fotografia d'en Javier Inés i diguem que la projecta cap a l'exterior, també, no?
Bueno,
com coneixes en Rocío? Com arriba ella a tu?
Bueno, en Colita, que és la fotògrafa de 50-60, estava treballant perquè es va deixar l'any passat, en Colita, en Rocío Santa Cruz, i li estava xerrant o parlant d'aquest arxiu, en Rocío. Paral·lelament, jo també havia xerrat amb el Rocío, però, clar, hi ha tanta gent que porta ella que jo dic, pues, bueno, quan vulgui ja me cridarà. I feia 4 anys que estàvem com amb què passava.
Tantejant, no?
Sí, tal qual. I l'any passat va venir el Rocío Santa Cruz, l'any passat diria en 2024, tenia un dels seus artistes de la seva galeria que es posava en el baluart, em va telefonar, em va dir, mira, Juanjo, que vinc a Mallorca, si vols podem parlar i tal, i ens van quedar en el baluart, i després em va dir, el mes de setembre van vindre a casa teva a veure l'arxiu. Va vindre que meva, va veure l'arxiu amb el seu, la seva parella, en Gabriel Pallarès, i se va quedar sorpresa. Se va quedar sorpresa de que em va dir, mira, deixem que m'ho romi una mica, tal i que igual, perquè és més del que m'esperava. I això al mes de setembre, de repente, em truca un telèfon i em diu, Juanjo, envia les fotos corrents que me les emporto a París Foto. I que va ser el passaport de sortida. Vull dir, el que jo no m'hagués imaginat mai és que d'estar 34, 33 anys, 34, tancat a casa meva, que sortís directament a la fira més important del món,
de
fotografia, que sí, és París Foto, sí, 2024. Sí. I aquí va ser pues, la catapulta de sortida, no, diríem. I d'aquí, després ja, anar, ja li va fer, l'any passat, ara farà un any, un solo project, és un projecte d'artista Arco, que era un stand només per en Javier Inés, perquè després ella tenia l'estand de la seva galeria i tots els seus artistes, i després va anar a Arco, i d'Arco ja van fer l'exposició a Barcelona, a la galeria, i jo vaig insistir molt en que la poca gent que jo encara seguia en contacte, que eren amics d'en Javier Inés, que fessin el boca a orella, no? de que vinguessin, i va ser una festa i una retrobada, per així que havien tornat en els 80, perquè també Nerrocio se va enrotllar, va agafar un DJ que posava música dels 80, i en Javier diríem que ara en guany has fet 70 anys. I van venir tota la gent que eren els seus col·legues en aquell moment.
Clar, en Javier retrata una època que se diu, no, la Barcelona preolímpica. En realitat passaven moltíssimes coses a Barcelona en aquella època. Era premovida. La movida després va tenir la millor més premsa, però sí, també va estar molt dirigida institucionalment. En canvi, allò era molt, molt espontani. Era un underground, jo m'atreveria a dir que més autèntic, no? on hi havia molta gent i molt de col·lectius que trencaven. I Javier Inés, en aquest sentit, és el García Àlix que després va fotre fotografiar a Madrid i molt bé d'aquella època, però a Barcelona, no? Amb una, o sigui, testimoni només de tant de canvis i de coses que passaven i només passaven allà en aquest moment. Supos que tots els que al final coneixen això que ens han acostat a l'obra d'en Javier són conscients de tot això.
Bueno, molta gent que no tenia les exposicions quan va veure a Barcelona o a Madrid, perquè era una selecció de fotografies de KGB i d'Universal i poc més, pues ara que l'han vist a Pollença i han vist el recorregut, l'han entès a més. I, claro, en Javier va començar fent moda en els seus inicis per guanyar-se la vida, diríem, no? Però això li avorria, vull dir, no li transmitia res. I els seus referents eren Richard Avedon, Joel Peter Witkin, Robert Mapplethorpe, Cecil Beaton... Eren els seus referents i el que ell li agradava. Vull dir, i el que han fet, el que ell té és que és una memòria sense artifici, no? Són els seus retrats.
Ja te deia, sí.
Vull dir, i és la importància de les seves imatges. I ell, que ell, no sé si ho sabeu o no, ell treballava al Distrito Distinto, de cambrer, treballava al KGB, i el Javier sempre que feia fotos les regalava, i arrel d'aquí li sortien les primeres feines, tant a Saragossa, l'època de Saragossa, que és del 78-80, com 85, perdona, i el 85 arriba a Barcelona, perquè se li queda Saragossa petit i volia ampliar camp. Arrel de treballar a la nit de cambrer en aquests puestos que estaven de moda, perquè és el que jo dic, que ara tot està molt dispersat, però en aquell moment era sota cavall o rei, dirien, no? Eren els dos primers bars de primeres copes, el segon bar, i tot amb què va... I hi havia tota la fauna de la ciutat en aquell moment. També era la Barcelona preolímpica, que era quan Barcelona era un referent mundial, i hi havia molt de material allà. Però l'obra del Javier i l'importància de l'obra del Javier realment era els personatges marginals. I jo no sé si, perquè no vam parlar mai en això, però jo no sé si com ell surt d'un orfenat, saps? Ell surt d'un orfenat de Saragossa, de la Pignatelli, i arriba a Barcelona i se fa en la gent de l'altra societat i el baix de la societat, vull dir, de fotografiar amb el Vázquez Montalbán, en Terence Simó, en Lluís Llach, a la Mònica del Raval, saps?
Això te n'ho dic.
Són aquests contrastos.
Roger Lumpen, no?
Sí. en Bernardo Cortés i aquesta gent que tota aquesta gent marginal de la Barceloneta, el Raval, les Rambles, era la gent que li agradava fotografiar.
Era l'època també del Canya, no?
No, posterior. Sí, perquè això és el 85, no Canya, crec que se va morir abans.
Va, se va morir una mica abans. I d'entrevistar amb Juanjo Roger, va ser la parella de Javier Inés, el custodi de totes aquestes imatges, que ara se poden veure algunes d'elles, una selecció al Museu de Pollans. Quina percepció tenia d'ell mateix, Juanjo, d'allò que feia, del seu art? Perquè moltes vegades en vida tu no ets massa conscient de que estàs sent això, no? De que estàs deixant petjada, estàs sent testimoni d'una època que no tornarà.
Jo crec que ell era una persona molt prolífica, perquè si tu veus el seu recorregut, que són 20 anys de feina, per dir-ho d'alguna manera, hi ha molt de material. Jo crec que pensava tot el temps en créixer com a persona. Penso que se va morir en 34 anys. Clar. I vull dir que no. I no, jo crec que ell sempre estava investigant i volia créixer, igual que anava invertint amb el seu equip fotogràfic i tot això per tenir millor qualitat de les imatges i millor estudi i tot això. Però no era una persona que presumís de la seva feina. Tenia molt clar el que feia, però no presumia de la seva feina. De fet, si no hagués passat el que va passar, ell ja se'n volia anar a Madrid, perquè havia contactat en la Galeria Moriarty, ja havia contactat en Alberto García Álix.
García Álix, és que clar, jo crec que són, no sé si vides paral·leles, però són personatges que se poden comparar perfectament.
Sí,
Javier Unés i García Álix.
Sí, són contemporanis tots dos.
Totalment.
Sí.
Clar, en aquella època no havia aquest interès per transcendir, no? Tu xerres amb gent d'aquella època, artistes, escriptors i tal, fotògrafs, músics, i al final te diuen, és que no tens res gravat d'aquella època, perquè allò de transcendir no entrava en els nostres plans. Ja quasi per acabar, Juanjo, què retrataria ara en Javier? No has pensat mai? Quin interès tindria?
Bona pregunta. Jo crec que seguirien personatges que li transmetessin alguna cosa així, perquè si te fixes en les seves fotos sempre són... Era treure l'ànima de les persones.
Totalment.
Era el que li agradava a ell. No li agradava l'artifici de... Vull dir, si feia modre per guanyar-se la vida, però no era el que li interessava. Vull dir, li interessava treure l'interior de la persona que ell li cridava l'atenció. De fet, en una de les entrevistes que ell dona... els hi pagava, si era una prostituta, li pagava el jornal perquè anés al seu estudi per fer-li la foto. I si era un personatge de les Rambles, de vegades també com un entrepà o un àpat, li pagava per aconseguir que anés al seu estudi. Però el que li interessava eren els personatges que li cridaven l'atenció.
Idò, més que recomanable aquesta exposició, aquesta mostra en Javier Inés, aquestes fotografies seleccionades a cura de Juanjo Roger, que les ha custodiat durant tant de temps i tant d'estima. Recordem, fins al 6 d'abril, m'has dit, Juanjo?
Sí.
Al claustre de Santo Domingo de Pollença, una oportunitat única per descobrir o redescobrir l'art d'en Javier Inés i també, òbviament, una època, no? Moltíssimes gràcies per estar aquí.
No, jo
i enhorabona per conservar aquestes imatges.
No, jo només vull fer un incís que jo vaig insistir molt amb el director del Museu de Pollença, amb en Andreu Aguiló, que volia que no fos només una exposició de fotografia, sinó que fos l'univers Javier Inés.
Clar.
Hi ha una banda sonora, que és la música que escoltava ell mentre feia sessió de fotografia, que tu entres allà a l'església del convent i sents la música de Marvin Gaye i aquest de Soul. Després hi ha... a ell li agradava molt anar als mercadets, tipus els encants i tot això, a comprar joguetes, que diríem, quan no tenia models, ell feia fotos d'objectes, diríem, de nines, de joguines i tal. També estan allà les joguines. I jo el que vaig insistir molt que fos, a part de les fotografies, l'univers Javier Inés. I quan tu entres a l'iglesia te dones compte de tot. Te pot agradar o no, però no sortiràs indiferent.
Segur que sí. Juanjo Roger, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga. Vinga l'arxiu.
La mostra Javier Inés, el joven fotógrafo, se pot visitar en el convent de Sant Domingo de Pollença fins dilluns, dia 6 d'abril, de 10:30 a 1:30 i de 5 a 8 del vespre.
encima de la camilla. Si pilas de chispes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola de adivina pone música divina. Y sin plato ni amplificador, suena igual que la televisión. Colombia, Colombia, y me pego un voltio. Aprende de estas palabras, son el nuevo abrazo. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales. Con sistemas en camo con pal, se ve todo como muy real. Retransmite sus inventos, diferidos en directo. Cine, musicales y ajedrez, o parchís relevos 3%. Como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal.
IB3 Radio es diversidad.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid, a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Recuperem de l'arxiu de la ràdio una entrevista feta en el programa Xiu Xiu.
Consultant base de dades.
En concret, una que parlava amb el president del patronat de la Fundació Astronomia i Astronàutica de Mallorca dels Eclipsis Solars.
Play.
I de si ja sabeu allò que diuen, que és molt important mirar el cel per saber què passarà a la Terra. I hem de dir que al cel estan passant cosetes, eh? Una festa per a astrònoms i aficionats, perquè els anys 2026, 27 i 28 podran gaudir ni més ni manco que de 3 eclipsis de sol a les Balears.
I per entendre què passa, necessitem aprofundir. Origen astronòmic dels eclipsis. Instrumental adequada. Millors punts, horaris, recomanacions de seguretat. Per què passa això, i de manera tan seguida?
I mos ho explicarà Salvador Sánchez, ell és el president del patronat de la Fundació Astronomia i Astronàutica de Mallorca. Benvingut a Xiu Xiu, bon vespre.
Hola.
Com anem?
Bé.
Això és inèdit, no?
Sí, és molt... és irrepetible. Irrepetible. El que és tenir tres anys seguits, això no, filant 2180 o alguna cosa així, no se repetirà. Nosaltres veiem que és una oportunitat única per l'essència de l'espai, que la gent s'entusiasmi, que pugui gaudir d'algo únic. Nosaltres que estem amb això, pues, l'equip dels tallers, pues, hem viscut en primera persona eclipses de sol totals. El darrer va ser el 99, Europa va ser el darrer, i vam estar una setmana a Alemanya perquè se va d'allà total.
Mm. És a dir, l'any 1999, Salvador, vas viure un eclipsi total bé de sol a Alemanya. Vas haver de partir fins a Alemanya per veure.
Sí, sí, perquè és una setmana per preparar el lloc i tot.
I és tan espectacular com
diuen. Sí, s'ha de viure, s'ha de viure. Això pot molt que t'ho contin i tu veus un vídeo. No. Tu l'has de viure, te'n dones compte que passa alguna cosa important. Mm. Què passa? Que hi haurà una coincidència astronòmica, una coincidència, però de veres. La Lluna és 40 vegades més petita que el Sol, 400 vegades més petita que el Sol, 400 vegades, i està 400 vegades més a prop. Uh-huh. Entonces, què passa? Que coincideixen en tamany aparent en el cel. Això és una coincidència. Uh-huh. Entonces, què passa? Que un temps no se sabia què passava. El Sol, de repente, tenies 2 o 3 minuts de foscor, se feien les estrelles, i la gent s'assustava.
Clar, clar. I és ver això que els animals se comporten diferent?
Els animals van a lo seu.
I què passa amb els animals?
Home, se sap estudis i documentació de que se'n van allà a lleure, sobretot les gallines, no perden el temps, i els animals pues, queden un poquet aturats. És un tema que només dura 2 o 3 minuts. El cas nostre durarà un minut i mig.
Un minut i mig. Això serà el gos d'enguany, que està molt sonat, quan va sortir la notícia. Bueno, aquí ho van tractar molt, però clar, també n'hi haurà 2027 i 2028. No és el mateix tipus d'eclipsi?
No. El 2027 hi haurà una eclipsi total a Espanya, però per veure-lo total t'has d'anar a la part de sud d'Andalusia i nord d'Àfrica. La resta d'Espanya, nosaltres també, veurem el 90% de l'eclipsi, que ja se nota, està ahí. I el 2028 serà un altre extraordinari eclipsi, que és en gener, que és anular. Què vol dir? Que la Lluna, per qüestió d'orbitals, no arriba a tapar 100% el Sol. El tapa bé i deixa un anell de foc, un anell de diamants. I és algo també extraordinari. Nosaltres l'hem vist a València, el 2005, i això, ostres, què està passant aquí? Però és un escenari de pel·lícula.
Clar, però això mos passa 3 anys seguits.
Sí.
És una pura casualitat o té qualque explicació més enllà?
No, les efemèrides donen això, que aquest període, i mos toca, home, la península Ibèrica, Balears, tu vas a mirar un poquet, i això és una franja de 300 quilòmetres que comença a dalt de l'Atlàntic Nord, cap aquí, i clar, mos toquen al final.
Però clar, d'això tenir un percentatge de que passi deu ser baixíssim, no?
No, no saps, la història no ha passat mai. I crec que la pròxima vegada que hi hagi un 2 seguit serà el 2180, que ja ni ho hem mirat.
Déu-n'hi-do. A més, clar, hi ha moltíssimes preguntes. Ho dèiem abans. Quin és l'origen astronòmic dels eclipsis? Instrumental adequat, els millors punts, els horaris, recomanacions de seguretat, etc, etc, etc. I per això, Salvador, estàveu promocionant ara un taller que organitzeu entre gener i juliol, és a dir, a les portes d'aquest gran eclipsi solar i total. Com se pot apuntar la gent? Què ensenyareu?
Bueno, hi ha un cartell anunciador que s'ha enviat per tot, entrar també a la pàgina web de la Fundació, i avisar que per març ja no hi ha places. Estem empleant el que és l'Observatori de Lluís Vives i l'Auditori de Lluís Vives, que hi caben 300 persones, ja no hi ha places per març. Queda ja abril, bé, d'abril fins a juliol encara podem agafar la gent, i la gent s'apunta perquè vol conèixer, vol saber com disfrutar d'un eclipsi i no fer-se mal.
Exacte, importantíssim, de fet, i perquè vos trobin, vos poden anar a cercar en el web d'Espatronat, que com mos el recordes?
Sí, és FIAN, Porau Fundació Astronomia de Mallorca, que ja va sortir a la seva web. És ràpid. Ja ho veureu,
I és gratuït?
Gratuït. Gratuït, s'han d'apuntar... Si no t'escrius, no pots anar. Uh-huh. I després hi ha hagut col·lectius de turisme i tal que s'han apuntat a part, perquè estan preocupats pel tema, no? I, de fet, en el dia 27 fem un taller de reforç. Ho fem a l'Observatori de Natura Park, que estem muntant en l'Observatori, pel tema de l'alineació planetària, que se produeix dia 27 i 28. I també aquest ja està ple.
Ple. És a dir, la gent està molt interessada, vol aprendre, perquè, clar, no és la mateixa experiència viure-ho des del desconeixement, que sabent què està passant en cada moment, les mesures que s'han de prendre, d'on se pot veure, ja hem anunciat en ocasions anteriors que des de Serra Tramuntana, concretament Solla, és el millor punt, m'equivoc?
Bueno, tota la costa noroest de Mallorca, lògicament, és el punt ideal. Per què? Perquè l'eclipsi se produeix a 3 graus damunt l'horitzó de la mà. Clar, vols una posta de sol. El sol s'eclipsa, se fa de nit, dura un minut i mig i després surt una altra vegada la llum, el sol. I al cap d'un minut i mig, dos, posta de sol. És una cosa extraordinària.
Tenim experiència d'Alemanya, l'any 1999.
En agost.
Va ser agost, també. Què creus que passarà? Si entenem que aquí, bueno, agost, la illa ja està prou saturada, sí, etcètera, però què creus que passarà? Sabem que el govern ja posa fil a l'agulla, ha creat, sí, protocols, sí, però com creus que reaccionarà la gent?
La gent va a lo seu. Uh-huh. El turista va a lo seu. Té planificat ja fa 2 anys. Hi ha reserves de fa 3 anys hotels mallorquins. D'estrangers, grups d'aficionats, grups italians, nord-americans sobretot, i nosaltres hem assessorat molta gent. Ja tenim, diguéssim, ja tancades operacions, a la serra. I els hotels van al seu negoci, o sigui, reserves ja no n'hi ha, bueno, queden encara, i la part noroest, la costa noroest de Mallorca és ideal. Què passa? Que hem elaborat un mapa de visibilitat també de tota Sitja. Que vol dir que hi ha puestos com Ariany, Costitx inclús, se veurà l'eclipsi total, però se veurà des de les cúpules de l'observatori. A Costitx o comencen a tallar arbres, i això és inviable. Nosaltres vam calcular que havien de tallar 240 arbres del pàrquing de l'observatori. Però per a veure l'eclipsi, això no se farà mai.
I després jo també crec que passarà, que a vegades mos no oblidem que existeix la mà, i qualcú té un familiar que té una barca o un amic, i tal vegada jo crec que hi haurà moltes barques que sortiran a passar la seva dia.
Aquesta és la realitat que molts aficionats que no han vist mai un eclipsi i gent experta, entre cometes, que volen negar. Diu, no, hem d'evitar que la gent vagi a la serra a la mà. Tu no estàs bé, t'has d'aprendre alguna cosa millor, perquè la gent vol anar a la mà, té barquetes, allò apareixerà el dia D, que hi haurà 1.000 barcos negres de Troia, i que sabigueu, que ja està, és públic, que tots els cruceristes, els cruceros, Costa Cruceros i els altres, se fan la competència, ja no hi ha places. Perquè se posaran a la Mar Balear, a la línia de l'eclipsi, i veuran un espectacle.
Clar, comentes que heu fet un mapa de visibilitat. Sí. Quines zones, per exemple, no seran gaire bones?
Tot el que està aferrat a la tramuntana per la part sud, que és Inca, Lloseta, Campanat, Alcudi, Pollença, que estan a la banda d'aquí, rebran l'ombra i no la veuran. En canvi, totes les alcudien, ja t'ho dic jo, que tenen barqueta, faran la volta. Els cap de Formentor, i ja veuran l'eclipsi. I de Pollença no te digo. Ben que dic que no l'has de dir, a un mallorquí no l'has de dir, on ha d'anar.
No has d'explicar les tresques, exactament.
No, exacte, no has d'explicar les tresques.
Salvador, molt bé. Amem, aprofitant que avui te tenim aquí, ha estat un tema que ha estat d'actualitat aquests darrers dies. Jo amb tu, en altres ocasions, també n'he parlat sobre el tema. Sé que ets una persona que t'agrada molt, t'entusiasma, de fet, aquesta qüestió. I se me preguntes, què hem de pensar quan l'expresident dels Estats Units, d'acord, que té informació privilegiada, diu que els extraterrestres existeixen?
Are aliens real?
They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept.
Aquí diu que són reals, però que no els ha vist mai, és l'expresident Barack Obama, i després, bueno, afegeix que no existeix l'Àrea 51, que hi ha una conspiració, etc. Però, bueno, ells, els titulars, són reals, però jo no els he vist mai. Amen. Això
podries dir tu i jo. I molta gent. Digo sí, però no. Clar, els polítics, en aquest nivell, quan es tracta d'aquest tema, no són de fiar. Perquè ho fan, és una jugada, aposta, per distreure altres temes. I és un tema molt, molt apetitós i molt efectiu, xerrar d'extraterrestres o de fenòmens paranormals, que ningú pot mesurar i comprovar. Lo de Jomnis, da para largo, i a més és un tema que justament hi ha coses que potser no tenen explicació, un 5%, un 3%. Però tot això de que jo no l'he vist, però existen. Escolta, com ser bruixes. No existen, però les hi.
Clar, i per a tot això, el president actual, Donald Trump, va dir el següent, va respondre això.
Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?
Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
Va dir que no hauria d'haver dit això i va cometre una errada, que és informació classificada. Clar, de qualque manera està dient... Bueno, jo no, no ho diré, però va dir ell, però...
Està muntant el xou. Perquè un diu que sí, l'altre diu que no, poli bueno o poli malo, no ho veus. I és una jugada que, hombre, amb una mica d'intel·ligència bàsica te dones compte que estan jugant algo. I els pilots, jo en coneixem molt de pilots, molt de testimonis que han mogut a veure molt de forma discreta i mos compten ses coses. Entonces nosaltres, explicacions molt fàcils, que no coneixien ells, i altres que no. Entonces, que a nivell polític que diguin això és que estan intentant fer una mica de fum blanc, que no huele a nada, però és fum blanc. I estem en el mateix punt, perquè uno dice, sí, sí, jo lo... No los he visto, pero existen. Va, d'acord, eh? Això també ho diu un lloro ben entrenat,
I Salo Sánchez, no sé si és resposta per això. Què en penses? Com a president del patronat de la Fundació Astronomia Astronàutic de Mallorca.
No, jo puc pensar de forma subjectiva,
sí.
Avaluar, i el que he escoltat de la gent i familiars meus de fa un pare, per exemple, van veure coses que ho escrivien o dibuixaven i, clar, no tenien explicació. Però la resta és que és impossible. O sigui, no pot dir, avaluar, no, existen. Tu has vist alguno? No. Però estic segur que existen, de tu mateix. Si és un acte de fe, i per a això es preu és barat.
Exactament. Bueno, són coses que passen al cel, que encara dia d'avui no hem pogut explicar. I hi ha tantes preguntes, i tan interessants, Salvador.
Sí, és el que passa. En el cel ara cada vegada més coses. Pla. Satèl·lites, més satèl·lites, satèl·lites civils, satèl·lites no civils, i allà dalt hi ha una guerra. Allà dalt hi ha una guerra entre Estats Units, Xina, i Rússia ha mullat un poc el mag, però és a lío. Allà hi ha una competició i se fan mal. Entonces, tu veus de tot, Nosaltres hem detectat de tot.
Salvador Sánchez, hi ha una cosa que sí que és ben certa, que és que l'any 2027 i 28 podran gaudir ni més ni manco que de 3 eclipsis de sol, i per això des del patronat de la Fundació d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca imparteixen un taller que recordem on se'n poden inscriure.
Sí, entraure a fiam.com o Fundació Astronomia te sortirà a la web. I allà podeu escriure. Març està complet, salvo baixes que pugui veure-la, però a partir d'abril ja he apuesto. D'abril a juliol.
Totes aquelles preguntes que li voldríeu fer, les curiositats que teniu, clar, és una qüestió inèdita, és un fenomen inèdit, 3 seguits en 3 anys, és meravellós. Moltes gràcies per venir, Salvador Sánchez, ha estat molt interessant.
A vosaltres.
I, bueno, ja en qualsevol cosa, portes obertes en aquest programa.
Moltes gràcies.
Pensa les recomanacions de protecció si has de mirar cap eclipsi solar. Per escoltar Xiu-Xiu, basta que sintonitzis IB3 Ràdio de dilluns a divendres a les 8 del vespre a partir de dimarts que ve. Tot un dels companys dels serveis informatius de la ràdio pública ens resumeixen l'actualitat. Després encara seguirem de guàrdia fins la mitjanit.